El passat diumenge 11 d'octubre se celebrava el Dia Internacional per a sortir de l'armari, una acció que en altres paraules podríem definir com donar a conèixer o fer pública la pròpia sexualitat, sigui la que sigui, normalment homosexualitat, i que malgrat la modernitat social que vivim no sempre és una acció senzilla per a aquells i aquelles que s'hi decideixen. Per orientar-vos en la matèria, parlarem tot seguit amb n'Oriol Pàmies, activista per als drets del col·lectiu LGBTQ+, i autor del llibre Ahora que ya lo sabes, de Cúpula Libros. Molt bon dia, Oriol. Benvingut al De Far a Far.
Hola, molt bon dia.
Ahora que ya lo sabes. És el gran tema, no? Això a casa saber.
Sí, de fet, per moltes persones és un secret que guardem durant molts anys i que ens fa sentir malament i diferents durant una etapa difícil de la nostra vida fins que al final reunim les forces i la valentia necessàries per sortir de l'armari, que en aquest cas no és res més que viure en llibertat i poder ser i expressar-se com és un mateix.
Et puc preguntar pel teu cas, Oriol?
Sí, i tant. Jo vaig sortir de l'armari a l'edat dels 19 anys, després d'haver tingut nòvia molts anys, i realment per mi va ser un procés difícil, un procés complicat, perquè la societat i les normes heteronormatives ens indiquen, no?, un camí que doncs no valora la diferència, i realment tenia un sentiment de culpa pel fet de ser diferent, doncs que pensava que potser doncs la meva família o els meus pares podrien estar decepcionats, cosa que al final no va ser, no? Però és un procés que vivim en soledat i que és molt difícil.
Escolta, tu, és important, entenc aquesta mena de matisos. Vivies en una ciutat, en un poble petit, una comunitat petita. Els teus pares tenien una visió, diríem, avançada, progressista, moderna, de la sexualitat d'un, o no?
Jo he vist... bueno, vaig néixer a Reus, és una ciutat de 100.000 habitants, i els meus pares són molt moderns i no van tindre cap problema. De fet, sempre em van fer al costat. El tema va ser més un viatge personal en el que realment jo em sentia malament pel fet de ser, diferent. Sí que és veritat que, tot i que els meus pares no eren religiosos, estudiar 3 anys en una escola de l'Opus Dei, i va coincidir en els anys que jo estava descobrint la meva orientació sexual. Per tant, tot aquest sentiment de culpa que envoltava, crec que podia tindre alguna cosa a veure amb la religió, també.
És complicat avui en dia sortir de l'armari, o les noves generacions ho tenen més senzill que anys enrere? Per exemple, ens trobem amb gent d'edat, doncs, no de 19 anys com el teu cas, sinó gent que fins i tot homes, sobretot també dones, que han tingut parella, que han tingut fins i tot, han fet família, i que a l'edat, doncs, de 40 o més amunt, de cop i volta surten de l'armari. És el primer cop de la història que això es pot fer amb més facilitat?
Jo no diria que es pot fer amb més facilitat, però sí que hi ha més visibilitat i més exemples que et poden ajudar a tindre una referència i a donar el pas. No és més fàcil perquè, com et dic, cadascú viu el procés d'una manera molt personal, i les circumstàncies de cada família i de cada persona són diferents, però sí que el fet de que hi hagi més visibilitat a la televisió, a les sèries, a les pel·lícules, al món de la música, fins i tot... Van donant exemple i van, doncs, donant una mica de valentia i d'empenta a aquelles persones que finalment decideixen donar el pas i escollir ser feliços, perquè al final això no és res més que prioritzar la teva felicitat en lloc de prioritzar el que pugui dir la gent o el que pugui, on et pugui empènyer la societat. Llavors, sí que et diria que no és més fàcil a nivell personal, però sí que ens han aplanat el camí, o ens estem aplanant el camí amb cada una de les sortides de l'armari, amb cada un dels exemples, ens estem inspirant els uns als altres a poder donar aquest pas i ser feliços, finalment.
Jo m'he sentit a dir en converses, doncs, sempre des d'uns sectors doncs, polítics o religiosos, bastant ancorats doncs, al conservadorisme, bastant ortodoxes, que avui en dia, així, posant, el que fan és posar doncs, tot el col·lectiu gay en un sac i dir que són un lobby que dominen el món directament. Són els... en fi, actualment són la gent més influent i dominen el món i en fi, no tenen cap problema. Jo intento doncs, fer una miqueta doncs, de pedagogia i dir que efectivament hi ha gent d'aquest col·lectiu doncs, que és influent, que ha triomfat a la vida, almenys laboralment, a nivell de projecció pública, etc. Però que hi ha gent que realment passa un drama amb la sexualitat. No ja és el punt de vista psicològic propi de procés individual, sinó per l'entorn, no?
Sí. A veure, la realitat és que avui en dia, 2020, l'homosexualitat és il·legal en més de 70 països.
Correcte.
I il·legal vol dir que va des de posar una multa per anar al carrer amb amics fins a la presó, cadena perpètua o la mort. Mm. Llavors, la situació d'avui, 2020, de moltíssimes persones és de persecució i en molts altres països fora d'aquests 70 no està penat per llei, però hi ha uns homicidis i uns assassinats i uns problemes de violència contra persones de la comunitat LGBT, sobretot contra la comunitat trans, que són espantoses i que preocupen moltíssim. Per tant, el fet de que la comunitat LGBT s'hagi organitzat i hagi utilitzat el seu poder econòmic per protegir-nos i per defensar-nos, crec que ha sigut una estratègia interessant, però queda moltíssima feina per fer. Sí que és veritat que estadísticament hi ha un terme en màrqueting que és double income no kids, són dos sous quan hi ha una parella homosexual i no hi ha nens, per tant sí que hi ha més poder adquisitiu que en una família tradicional i aquest és el que quan es parla de que tenen més poder o que tenen més poder econòmic és perquè realment hi ha un percentatge bastant elevat que no tenen nens i tenen més diners disponibles. Però jo penso que quan parlen de lobby, sobretot perquè en el cas de que hi ha hagut doncs, alguna marca que públicament ha dit, com per exemple va ser el cas de la pasta Barilla, no? Que fa uns anys va sortir el seu president i va dir que la seva marca era una marca familiar i que no estava pensada o dirigida al públic LGBT. El boicot que es va fer, no? Perquè nosaltres ens organitzem, va tindre un impacte directe en les ventes i, de fet, va portar a la marca Barilla a fer tota una junta directiva de consultors LGBT per millorar de portes cap a dins la diversitat i la inclusió. Per tant,
mira,
sí que aconseguim coses, no? Aconseguim coses organitzant-nos, però com a qualsevol minoria ho fem per defensar-nos de la situació real, que és la que comentàvem al principi.
Deixa'm preguntar-te, estem parlant amb Oriol Pàmies, activista pels drets del col·lectiu LGBTQ+, i autor del llibre Ahora que ya lo sabes. Estem parlant amb l'avinentesa del Dia Internacional per sortir dels armaris, que se celebrarà el passat 11 d'octubre. Cal sortir de l'armari o aquesta és una decisió personal que s'ha de respectar tant en cas afirmatiu com negatiu? Tots podem conèixer casos de gent que sabem positivament que és homosexual, però que no ho vol fer públic.
Sí, i idealment no hauria de ser més important. Cadascú, quan tingués parella, presentaria un noi o una noia i això no hauria de tenir importància. Però la realitat és diferent. Veiem que encara avui s'estan fent preguntes, no?, als nens petits. Vam veure el Pablo Motos fa un parell de setmanes preguntant a una nena si tenia novi, no? No preguntem si té novi o nòvia. Nosaltres mateixos anem impulsant a que si una persona no segueix la norma es senti malament i senti que està fent alguna cosa malament, no? Llavors, el fet de sortir de l'armari és una manera de poder ser completament lliure i completament feliç, perquè la transsexualitat és alguna cosa que es dona per sentada i si escolleixes un camí diferent és necessari haver-ho de dir. Arribarà el dia, i espero que així sigui, que no faci falta, però avui en dia encara queda molta feina per fer i molta feina per visibilitzar. I penso que quan un surt de l'armari deixa de donar explicacions, deixa de tindre que dir petites mentides, perquè Doncs al final, arribar al cap de setmana, després del cap de setmana a la feina i que preguntin, ai, què has fet aquest cap de setmana? Si tu no has explicat que la teva parella és un noi o una noia, ja estàs cohibit i ja has d'enganyar i has de, bueno, tindre la por de quina serà la resposta de les altres persones, perquè desgraciadament encara hi ha moltíssima discriminació.
Parles d'en Pablo Motos, en fi, l'entreteniment ranci de cada vespre. Jo et volia preguntar, la microhomofòbia, aquestes bromes que ens podem fer entre amics, per exemple, o comentaris, o és més punyent i més desgastant i més nociva que la homofòbia oberta? O sigui, és pitjor per la normalització i per la visibilitat i per la igualtat de condicions a la que aspirem com a societat, el discurs de Vox, que és clar en aquest sentit, o aquell que es considera, doncs, soc progressista però faig brometes sobre els gais?
Sí, i jo penso que en general estem en un moment en què simplement s'ha de ser una mica més conscient sobre el llenguatge que utilitzem. Òbviament, quan hi ha comentaris d'aquest tipus, el que fa la comunitat LGBT és educar i, en tot cas, cridar l'atenció perquè no es facin aquest tipus de comentaris, però sabem que darrere no hi ha una intenció excessivament dolenta, sinó que és més aviat, doncs, una mica l'aire que respira a la societat, i com bé dius, el tema de Vox ha validat molts d'aquests arguments, i nosaltres fa molts anys que tenim els mateixos drets a Espanya. Espanya ha sigut un país pioner per la comunitat LGBT, però no sé si ens hem adormit, perquè realment hi ha persones a extrema dreta que treballen 24 hores per treure'ns aquests drets. Així que penso que és un tema de ser conscient amb el llenguatge. Sabem que no hi ha excessivament una mala idea darrere, i per tant el que s'ha d'anar fent és anar-ho corregint i parlar amb cura, no? I si en el cas de que hi hagi alguna algun comentari fora de to, cridar l'atenció, i estic segur que la persona que l'ha fet se n'adonarà i no ho tornarà a fer. En canvi, el tema de l'extrema dreta i Vox, que validen aquest tipus d'atacs homofòbics i que volen vulnerar els nostres drets, aquests sí que ho fan amb mala idea i d'una manera deliberada.
Escolta, què cal saber abans de sortir de l'armari? O sigui, hi ha algun tipus de consell a donar, algun tipus de pauta, algun tipus, doncs, de planificació? No es pot fer, no? De vegades hi ha gent, doncs, que en fi, que amb l'eufòria de sentir-se, doncs, afirmat en la seva sexualitat, no? Sobretot gent més gran, crec, doncs, ho fa gairebé sense transició, precipitadament. No sé si només hi ha una manera o si totes són vàlides, però així en general, creus que hi ha d'haver una planificació, que hi han d'haver unes pautes, que algú ha de saber coses abans de sortir de l'armari?
Sí, mira, com bé deies, no hi ha una fórmula màgica. Cada un, en les seves circumstàncies, ho farà de la millor manera que sàpiga o pugui, i totes són correctes. Però sí que és important, i de fet hi ha un capítol al llibre que està dedicat a això, que és, doncs, primer analitzar l'entorn, entendre de quina manera impactarà aquesta informació, perquè a vegades nosaltres portem molt de temps pensant i podem fer les paus amb aquesta decisió, no? I quan ja ho hem decidit, esperem que les altres persones reaccionin igual de veu, igual de ràpid, no? I no els hi deixem l'espai per processar la mateixa informació que a nosaltres ens ha costat potser tant de temps. Per tant, el que diria és analitzar l'entorn, entendre bé de quina manera pot impactar, i tindre sempre un plan B, sobretot per aquells nois i noies que encara viuen amb els pares i que pot ser que tinguin una reacció negativa. Sempre han de saber de quina manera ho diuen, i saber que en el cas que reaccionin, que és, tristament, és una opció i pot passar, tindran un lloc on anar, persones de la família potser o amics propers amb els que recolzar-se. I el més important és dir-ho amb tota la naturalitat que es pugui, sense fer Sí que és una cosa molt, molt sensible, però intentar treure-hi importància i simplement afirmar-ho i estar preparat per la resposta que sigui i deixar temps als nostres interlocutors, sempre prevalent el respecte, però deixar temps perquè ells també ho assimilin i ho puguin processar i preparats per donar tota aquella informació, perquè hi haurà molts dubtes, no?, que poden sorgir al voltant, quant de temps fa que ho saps, i has estat amb algú, i tens nòvia o nòvia, etc. Doncs estar preparats perquè des de la calma i des del carinyo que ens tenim i de l'estima, puguem respondre totes aquestes preguntes i podem fer la transició que pot una vida sense enganys i total llibertat, que és el que es busca, no?
Ja per acabar, Oriol, ara ahora ya, que ja lo sabes, és un llibre per a gent del col·lectiu LGBTQ+, o també pot ser útil per a altres persones?
És un llibre per a qualsevol persona que estigui disposada a saber més sobre la comunitat. Penso que per poder entendre a un col·lectiu el que s'ha de fer és poder caminar una mica amb les seves sabates, i aquest llibre ens ensenya tot el procés pel qual han de passar les persones de la comunitat per arribar al punt de poder ser feliços i poder viure la seva vida com una persona transsexual. És un camí difícil i llarg, però de fet hi ha un capítol que es diu Entendiendo Entender, que està dedicat només a pares, amics o persones del voltant d'una persona LGBT perquè entenguin i sàpiguen què dir, què no dir i com portar aquest tema de la millor manera possible i, sobretot, i crec que és el més important, poder donar suport a les persones de la comunitat, perquè de veritat no és un camí fàcil i tot el suport que ens donguin és molt ben rebut.
El passat diumenge 11 d'octubre se celebrava el Dia Internacional per a Sortir de l'Armari. Avui n'hem volgut parlar amb l'Oriol Pàmies, ell és activista pels drets d'aquest col·lectiu, el LGBTQ+, i autor del llibre Ahora que ya lo sabes, que tracta aquesta problemàtica o aquest tema. Cúpula Libros. Gràcies i molt bon dia, Oriol.
Molt bon dia.